ja tenia ganes de conèixer-la perquè ja he llegit alguns articles seus, sobretot del personal en les residències per persones grans, i en aquest sentit doncs és un plaer que aquesta hagi estat una oportunitat per portar-la aquí. La senyora Júlia Montserrat... Perdoneu, tinc una tos al·lèrgica que no se me'n va, a veure si pel Nadal ho he aconseguit. La senyora Júlia Montserrat és economista i és investigadora en anàlisis econòmics i en política social. De fet, és una de les persones que va fer el llibre blanc d'atenció a la dependència, és una gran especialista en matèria de legislació de dependència i és coautora d'un informe també sobre l'evolució del sistema d'autonomia personal, a més de ser membre del Consell Assessor i del Servei Social del Consell Assessor dels Serveis Socials de Catalunya. De fet, Júlia, et voldria agrair que avui estiguis amb nosaltres, tens tot el temps que vulguis per exposar la teva exposició i compta que almenys amb les persones que som aquí molta atenció prestarem amb el que hagis de dir, sobretot a la dependència.
Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair al doctor Ferran Camas la invitació a participar en aquesta jornada. A mi també em feia il·lusió poder participar i exposar aspectes de l'atenció de les persones, més que res, quines són les condicions laborals dels treballadors en les residències de gent gran amb situació de dependència, perquè avui en dia la major part de les residències per gent gran estan dedicades a persones amb situació de dependència. I bé, jo em centraré en residències. Bé, primer de tot... Ai, com va això? No? Aquí, per aquí millor. Sí, un moment, eh? Ara. En primer lloc, fer una petita exposició, tenir una dada general de quantes residències tenim aquí a Catalunya, per tenir una idea, i quantes n'hi ha de públiques i quantes n'hi ha de privades. Bé, aquests números són del CSIC, són de l'any passat, del 2022, és l'última estadística que han tret sobre residències, perquè si no, no hi ha manera de saber quantes residències tenim aquí. I podem veure que en total tenim 900, quasi 1.000 centres i places 63.000, amb números rodons. El sector més gran és el de residències privades i aquest sector cada cop anirà creixent més i l'altre anirà minvant més. Avui en dia estem amb 80% de privades i un 20% de públiques. La mitjana de places per persona és 62 en el sector privat, 74 en públiques. És a dir, que hi ha menys gent en les privades que en les públiques. Però bueno, aquestes són dades generals. En quant a quina és la cobertura de places residencials a Catalunya sobre les persones de més de 65 anys, que són les que realment estan demanant atenció o necessiten atenció en centres residencials, tenim que a Catalunya estem amb el 19,3%, la mitjana total d'Espanya és un 20%, és a dir, que estem una miqueta sota la mitjana general. I comparant amb altres comunitats autònomes, hi ha altres que tenen molta més oferta, com per exemple Astúries, que arriba al 27%, 26% a Castella i Lleó, País Basc 23%, i ja per baixar, Madrid està per sota nostra, o sigui que nosaltres estem més o menys en la mitjana, és a dir, ni molt ni poc en la mitjana. Bé, abans de parlar res més, sí que vull introduir la llei de la dependència, perquè jo crec que aquest és la pedra filosofal, la pedra que construeix el sistema de benestar per a les persones que estan amb dependència. Suposo que ja teniu idea, però una miqueta per fer un resum. Aquesta llei és de l'any 2006, representa un pas important en la protecció de la cura de les persones que tenen necessitats. és un dret universal. Universal què vol dir? Universal vol dir que tothom té dret a accedir a una prestació de la llei de la dependència, rics i pobres. És igual que guanyis 4 milions al mes, que guanyis 10.000 al mes. És igual, tothom té dret. No és gratuïta. Molta gent pensa que el ser universal vol dir que no s'ha de pagar, com per exemple el sistema sanitari, que tu vas a l'hospital i després surts d'allà i no et passen una factura. No, aquí és diferent, aquí sí que hi ha un copagament, és a dir, que la gent paga en funció de la seva capacitat econòmica. Cal dir que també cada comunitat autònoma amb això sí que ha fet el seu propi model. Tenim 17 models de finançament pels usuaris o copagament dels usuaris i cal dir que en tots ells hi ha una franja de renda en què és gratuït, és a dir, que si tu estàs sota, aquí a Catalunya podem dir sota el IRCC, que vol dir l'ingrés, l'ingrés com l'IPREM, igual, però en català, és una miqueta més elevat, amb la qual cosa si tu en els teus ingressos estan per sota d'aquest límit, no pagues. Bé, això és per tenir el marc conceptual de la llei de la dependència. Per què? Perquè després entrem i veiem que dintre de les prestacions de la llei de la dependència hi ha la prestació dels serveis residencials, és a dir, que puguis anar a una plaça d'una residència i aleshores tu pagaràs una part. Bé, hi ha dues modalitats. Dues modalitats és que la primera és aquesta que diu servei, en la que el que et concedeixen és una plaça en una residència. Diu, miri, vostè té plaça a la residència de Sant Just, per exemple. I aleshores allà el teu copagament estarà en funció d'uns barems que hi ha. Hi ha la segona modalitat, que és que la prestació econòmica, no sé si l'heu sentida, la prestació econòmica vinculada, que cada cop està tenint més èxit. Això no vol dir que jo tingui l'opinió que sí hagi de tenir aquest èxit, però sí que la prestació econòmica vinculada vol dir que et donen uns diners i tu et pagues la resta del que val la residència, del cost de la residència. Aquí sí que podem dir que hi ha lliure elecció de residència sempre que la residència tingui el permís, o sigui, el que diuen residència col·laboradora de la Generalitat, en aquest cas, no? Tingui els requisits per poder donar serveis a aquestes persones. Bé, hi ha aquestes dues modalitats. Actualment hi ha un 77% en places amb servei i un 22-23% amb prestació econòmica vinculada. Cal dir que la prestació econòmica vinculada està pujant d'una manera brutal. Jo estic en contra. Si voleu donar, la meva opinió ja és que la prestació econòmica vinculada no afavoreix a la persona en un sentit molt clar, que és que qui firma el contracte amb la residència és l'usuari. Hi ha una relació de l'empresa i usuari. Qualsevol queixa és l'usuari el que ha de fer. Tots sabem que els usuaris no tenen capacitat, no saben expressar els seus problemes o no són o no volen fer reclamacions per allò de que potser em treuen. Més val no dir res, callem, o sigui que has de dir-ho així sota la veu, però no exposar-ho. En canvi, si estàs en una plaça concertada, pública, el que es diu el servei, aquí és la pròpia Generalitat, el propi govern, el que dona aquest servei. Contracta amb una empresa, però sí que qualsevol queixa es fa a través del sector públic, del govern, amb la qual cosa la persona està més protegida, almenys protegida legalment. Bé, quina és la proporció de places residencials finançades públicament? Que és el que teniu aquí baix. Doncs finançada públicament vol dir finançada a través de la llei de la dependència. Doncs hi ha un 80%, és una xifra bastant elevada. Jo personalment crec que és una mica més baix per una cosa, perquè sí que les estadístiques sobre el nombre de places en serveis o nombre de places en prestació econòmica són recents, és una estadística que cada mes es va refrescant. En canvi, el de les places residencials en conjunt, siguin públiques o siguin privades, aquesta és una estadística que costa molt de fer-ho, ho fa el CSIC, que és un centre a Madrid que es dedica a aquest sector, diguéssim, d'investigació, i aquest té dades de l'any 2022. Jo crec que actualment l'oferta de places residencials a Catalunya ha pujat, no són aquestes 63.000 que teniu aquí, sinó que ha pujat i, per tant, potser aquest percentatge és una miqueta més baix. De totes maneres, és un percentatge bastant important. Podem dir que ja, en aquest cas, el sector públic almenys finança. No tot, no tot quan és una prestació econòmica vinculada, però sí que finança una part bastant important d'aquest servei. Però bé, passant, això és la situació general. Què passa amb el personal que treballa amb les residències? No? Bé, aquí tenim que, per un cantó, tenim els requisits que ha de tenir una residència per atendre a persones en situació de dependència, i per altre cantó tenim les condicions laborals, és a dir, sous, nombre de dies festius, vacances, permisos, etcètera, etcètera, que això es fa a través de convenis laborals. Val? Són dos aspectes completament separats. El primer ho regula el govern, el segon ho regulen les empreses, o sigui, les associacions, que són les patronals i els sindicats, és a dir, les organitzacions que representen a les empreses i les organitzacions que representen als treballadors. Però ja és un marc totalment privat, amb la qual cosa aquí, bueno, pues porta les seves conseqüències. Bé, ara se'n parla molt de les residències, de les condicions laborals, de les persones que treballen en les residències, però sobretot se'n parla més després de la Covid. Després de la Covid, per què? Perquè, bueno, en la Covid es va veure de que el percentatge de gent que es moria a la residència era bestial, gran. Era un 40% del total de funcions. És a dir, de que aquí tothom es va posar a dir, ostres, aquí passa alguna cosa. Això és, alguna cosa passa, no? Quan hi ha tanta gent a les residències que es mora. I aleshores ja van començar a analitzar, és a dir, l'administració pública va començar a veure què passava, no? O sigui, per què hi ha aquest elevat grau de defuncions. Evidentment, la Covid, pues, ja sabem de que és una malaltia que et pot matar, no? Però tant, bueno, aquest és el tema. Aleshores, llavors van començar a veure de que, ostres, no tenien moltes residències, no podem dir totes, sempre hem de dir, moltes residències no tenien el personal que havien de tenir, el nombre de personal que havien de tenir. Hi havia uns ràtios de personal que estaven antiquats, però almenys deien de que havia d'haver un nombre determinat de personal. No el complien. Culpa de qui? De l'administració, de no haver fet els controls, perquè l'administració té que anar comprovant si les residències compleixen amb els requisits o no. Bé, evidentment, un altre punt a destacar és l'elevada taxa de temporalitat. Temporalitat vol dir contractes temporals, és a dir, 3 mesos, 1 mes, 6 mesos, 4 mesos i rotació. Vale, vinga, la rotació de personal, un elevat grau de rotació. Podem dir que Espanya té una elevada taxa de temporalitat respecte als països de la Unió Europea, però és que les residències tripliquen aquesta taxa de temporalitat. És a dir, que aquí també és una cosa que falla, perquè evidentment si una persona necessita, és a dir, la persona que està dintre la residència, o sigui, el pacient, l'usuari, podem dir la persona usuària, necessita tenir una cara coneguda, una cara pròxima a ella, un cuidador o cuidadora que el conegui, que pugui tenir una mica de confiança, etc. Si avui ve la Pilar, demà ve la Pepita i passat demà ve la Joana o el Joan, doncs aquesta persona queda totalment desorientada, no sap mai en qui parlar, qui serà la persona que l'atén, etc etc. És a dir, que la taxa de temporalitat, tenir contractes temporals, això és un signe de poca qualitat en una residència. L'altre punt a destacar és personal poc qualificat. És a dir, les residències havien de complir uns ràtios antics, eren del 2008, però sí que deien que havia de, les persones que treballen han de tenir unes certes qualificacions. Bueno, pues aquestes qualificacions no complien ni de bon tros, sinó de que havia persones completament, bueno, vull dir, amb unes qualificacions o sense qualificar. Sí que evidentment ell ha parlat de persones immigrants, hi ha bastants treballadors immigrants també en residències, i és clar, llavors hi ha problemes perquè aquestes persones puguin accedir amb una certa, bueno, un cert títol, perquè han de fer uns cursos, etc etc. L'altre punt, que això sí que s'ha parlat moltíssim, és la manca de personal sanitari i restriccions a arribar als hospitals. Les persones residents en residències no tenien, la major part, no tenien accés als hospitals. És a dir, els hospitals no volien persones que estaven a les residències. Això és que feia de que la persona morís a la residència sense la mínima atenció que et posa en un hospital. Per això va ser tan terrible, no? Perquè els familiars deien, ostres, és que el meu pare, la meva mare està morint d'una manera molt poc digna. Val? Aquest era un dels punts que els diaris van dedicar més espai a parlar-ne. L'altre punt és el de la precarietat salarial. Ostres, què passa? De que el salari mitjà del personal, els que estan a la línia, a la primera línia, del personal treballant a residència és baix. Un 20% inferior a la mitjana del sector serveis, per tenir una xifra, per poder dir on està, i un 26% per sota de la mitjana general del país. És a dir, que són sous molt baixos, molt baixos. I no és que ella, les cuidadores o cuidadors, no ho diguin, sinó de que ningú s'hi fa cas, amb una paraula. Podem dir de que en una, quan analitzes els costos de les residències i el cost de personal, el 75% de les persones de les persones d'atenció directa estan a la categoria baixa. És a dir, els convenis laborals tenen categories, no? Pots estar en la categoria superior, la categoria 2, 3, 4, podem dir, amb números, i hi ha una que està al final de tot, no? Doncs el 75% estan en aquest final de tot, és a dir, la part més baixa, la que cobra menys. Bueno, llavors hi ha altres coses, com manca de protocols, etc etc. Però sobretot el que és important és que els personal ni compleixen els ràtios, que els contractes són de molt poca qualitat i que la precarietat salarial és brutal. Això és el que marca la situació de les residències de gent gran. Bé, després de la Covid, és clar, el sector públic, és a dir, el govern de la Generalitat, etc etc, tothom es va començar a dir, ah, hem de fer alguna cosa perquè això no pot ser, això no pot ser, això no pot ser. Vale. Després de la Covid, què passa? Hi ha dues coses importants. Un, l'Estat, o sigui, el Ministeri, junts amb les comunitats, treuen el que diuen noves normes d'acreditació, més modernes, diguéssim, més atenció cap a la persona. I això és per un cantó, i després hi ha el que és el conveni laboral d'aquest sector. Un és de l'any 22 i l'altre serà de l'any 23, el conveni laboral, després el veureu, l'octau conveni laboral l'any 23. És a dir, que després de la Covid es poden anar a treballar, quan hauria d'haver estat molt abans, no? Però bueno, ja sabem què passa en aquest país, que les coses fins que no esclaten no es miren. Bé, aquí el que he fet és posar-vos els ràtios, els ràtios abans i després, quina és la diferència entre l'abans i el després. Tant abans i després el que marquen és un mínim de gerocultors, I els cuidadors, pues ja sabeu vosaltres, si té un sector, són els cuidadors, cuidadores, els que realment estan a l'atenció de les persones. Val? En l'any 2008 s'havia posat, això és un 0,27, 0,28, que és poquet, però no es complia. I ara les normes han fet un escalat i van del 0,31 al 0,43 a l'any 29. Però què passarà? Que si no hi ha una supervisió, un control de que això es compleixi, passarà com abans. Aquí hi ha un punt important en la mesura del personal, o com es medeix, com es calcula aquest personal. La definició està bé, si quan tu llegeixes el BOE o el DOC, la definició és correcta. Diuen de que és el nombre d'hores de personal respecte a la mitjana de persones, usuaris. Però el nombre de persones, el nombre de personal és persones efectives o equivalent. Equivalent què vol dir? Personal equivalent què vol dir? Personal equivalent no vol dir comptar caps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sinó vol dir quin és el temps de dedicació que té aquesta persona a la residència. És a dir, tu t'he contractat per 4 hores, a tu per 10 a la setmana, a tu o és indefinit, o sigui, fas el contracte normal, a tu per mitja jornada, a tu per 3 hores. Clar, no és el mateix comptar, tenir, mira, aquí tinc 3, 4, 5, 6 persones que si miro l'equivalència d'aquestes hores contractada, resulta que en lloc de 6 en surten 3, en surten 2, en surten 1, amb la qual cosa, evidentment, és molt, 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 molt diferent. Evident? Aquest és un problema que l'administració no sap o no vol. Estem aquí en aquest intermig de que si no sap o no vol fer-ho, però està claríssim de que quan demanen dades, pues les empreses donen el que els va bé per ells. I diuen, no, sí, nosaltres complim el ràtio, sí, tant. Si aquí diu que hem de tenir 20 persones, tenim 20 persones. Però si tu comptes quina és l'equivalència d'aquestes 20 persones, d'aquestes 20 et surten 15, o et surten 13, o et surten 9. Amb la qual cosa, llavors, no compleix amb el ràtio. Aquest és un punt molt important, perquè si continuen així, pues, miri, digui'm quant personal té vostè al final de l'any. Vale, molt bé, miri, tantes. A més, a vegades al final de l'any pues, hi ha més, es contracta una miqueta més de persones per dir que n'hi ha més. Bueno, si voleu us dic moltes trampes, però tampoc fa falta ara estendre'm amb totes les trampes que saben fer les empreses. Bé, només subratllar-vos que en principi les noves normes demanen més personal que abans. Suficient interrogant. Interrogant perquè, des d'un punt de vista, és insuficient encara. Però sí que almenys han fet un esforç de dir no, a partir d'ara demanem aquests ràtios. Vale, molt bé. El total del 0,41 passarem al 0,44 o al 0,46, 0,48, al 0,56. La realitat, ho veurem. Val? Va. Continuem. Un punt era aquestes. Els requisits que han de tenir les residències amb la contractació a les persones que treballen allà. L'altre punt que s'ha fet, o l'altre aspecte que s'ha elaborat després d'això, és el conveni. El conveni que, evidentment, va estar com 2 o 3 anys discutit per acabar de trobar quin era el punt final. Vale. I es diu l'octau conveni de servei d'atenció a les persones dependents i tot això. Vale. Quins són els punts principals d'aquest conveni? Bueno, el primer punt és un increment salarial, que ja era hora. Increment salarial d'un 9% en 4 anys. Tampoc és que s'hagin estressat molt. 4 anys un 9%, més aviat poquet. I a més, tenim en compte que, per exemple, en l'any 2023 és un 4% i la inflació, quan va ser l'any 2023, algú ho sap, més o menys, per exemple, les pensions van incrementar un 8,5%. Val? O sigui, d'un 4 a un 8, una petita diferència, només que una petita diferència. Val? És a dir, de que tampoc estan a l'ordre de la inflació que hi ha. Hi ha una clàusula addicional que li diuen clàusula d'actualització salarial, a la que diuen de que si els IPCs d'aquests 4 anys, la suma dels IPCs, és més gran que un determinat de lo que hi ha aquí, aleshores es pot incrementar un 3%, va? I ja està. O sigui, no és que pugui incrementar, o sigui, puguis actualitzar aquests increments amb els IPCs, sinó que et donen una petita compensació, amb la qual cosa vull dir, això si res, és el mateix. Bé, l'altre punt que han fet, també han introduït, és la reducció de la jornada laboral. Reducció de jornada laboral, que ho veieu en aquest quadret, 8 hores el 2024 i 12 hores el 2025. Aquí he posat residències i el SAT, vol dir servei d'ajuda domiciliària, perquè el número d'hores a l'any és diferent, ja era diferent, i per tal motiu continua sent diferent i han mantingut aquesta diferència SAT, centres de dia, etcètera, i a més, però aquí, com important, avui us dono aquestes dues xifres. L'altre punt que introdueix i que jo crec que també val la pena destacar és que han incrementat el complement d'incapacitat laboral per accident laboral o malaltia professional, si estàs malalt, etcètera, que et paguen fins al 100% durant 100 o 95 o 90 durant els primers 3 mesos. Bé, això jo diria que té poca importància en definitiva. El que és important és els increments, quan més es pot incrementar el salari. Ja veiem de que els salaris no és que s'hagin esmerçat gaire en fer una pujada important, o sigui, un 4, un 2,5, un 2,5. Els IPCs, el del 2023 ja hem vist que supera con creces, el del 2024 superarà, perquè ja tenim més o menys les estadístiques, etcètera, etcètera. Bé, ja per anar acabant dient que en aquests dos eixos que són importants regular les condicions laborals, que és les normes d'acreditació, que són els ràtios de personal, residències i el conveni laboral, és on et marquen les condicions laborals d'aquests treballadors. Aquí les meves preguntes és aquestes. Aquests ràtios realment garanteixen personal suficient? No. Bueno, la meva resposta és dir jo que no. Després hi ha incentius per fidelitzar el personal, els cuidadors, les residències de gent gran? Perquè què passa? Aquesta alta taxa de temporalitat és perquè si una persona té una oferta o pot anar-se'n a un altre sector, per exemple, el sector hospitalari, que paguen més, doncs se'n va, clar, normal, no? Però això és normal. I tothom està buscant aviam quan pot marxar perquè són salaris baixos. Són salaris baixos. I per tal motiu, qualsevol oferta, qualsevol possibilitat, doncs les persones marxen, marxen. I jo la meva pregunta és, aquestes pujades salarials que han fet amb aquest conveni serviran per aguantar, perquè la gent trobi engrescadors aquests sous? No. Introdueixen altres aspectes de forma de que els cuidadors puguin participar en la planificació de la cura de les persones? Pues com que no. Sí que no us he dit, però en tota aquesta moguda de les noves normes d'acreditació, també hi ha un punt que introdueixen, que ja veurem com acabarà tot això, són les unitats de convivència, que les residències han de tenir aquestes unitats de convivència de 15 persones com a màxim, perquè allà hi hagi una cuina, una persona que no es pot valdre, bueno, és igual, no vull comentar sobre aquests aspectes ja, perquè, vale, però que sigui com una família, que sempre estiguin allà, etcètera, etcètera, i en teoria el ràtio de personal s'hauria d'aplicar també amb aquesta unitat de convivència. Llavors no surt ni en pintura, els ràtios que aquí han posat són molt baixos per mantenir tot això. Bueno, sí que hi ha pues, un cert bum-bum en aquestes normes que, bueno, pues, què passa? Com sempre, les empreses privades més poderoses són les que s'emporten els contractes del sector públic, diuen de que faran i tenen i poden demostrar en papers de que fan moltes coses, però la realitat no és aquesta, però el sector públic cau de quatre potes amb aquestes ofertes, val? I veient com les empreses, per exemple, no vull donar noms, però algunes empreses que tenen residències, no? Que van ser més castigades per la Covid, és a dir, que van tenir més morts que va sortir per tots els diaris que van d'això, continuen. L'administració els continua concertant. Dius, però què passa aquí? Què passa? Ho fas malament i a sobre et donen un premi. Continues. I bueno, i són grans, hosti. I, bueno, però aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Aquesta no funciona. Aquest és un problema, un problema gran de que l'administració, pel que sigui, bueno, l'administració per nassos ha de confiar en el sector privat, perquè el sector públic és incapaç de poder desenvolupar empreses públiques amb funcionaris. Això, oblideu-vos, perquè això s'ha acabat. O sigui, sí que ha de recórrer al sector privat, però quan tu contractes, quan tu compres alguna cosa, tu sí que et pots exigir que aquest article, aquest, si jo compro això, jo puc exigir que aquests tinguin bones condicions. Val? I si faig així, marqui així, si faig això, i tingui els estàndards que marca pues, la legislació. Bueno, aquest és un aspecte fosc que tenim aquí, sobre la taula. Qui ho resoldrà? No ho sé. Vale? Jo només que us dono el que es pot descriure, el que es pot posar negre sobre blanc i poder difondre-ho perquè la gent sigui una mica conscient de quina és la situació de la cura de la gent amb les residències. Res més, gràcies.
Gràcies.